Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Hem vingut avui al Parc de Bombers de Berga, al Berguedà, perquè en aquesta sèrie d'entrevistes on busquem el lloc de la persona entrevistada, avui és el torn de Núria Piques, corredora de muntanya, fins fa poc també diputada al Parlament de Catalunya, i bombera. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia. Molt bé, bombera. Sí, tant.
Com va aquesta tornada al que era la teva feina abans d'agafar aquesta excedència? Com ho portes?
Molt bé, la veritat és que és una feina que a mi em té el cor robat i ja portava una excedència de 8 anys per diferents motius, per poder compaginar les curses de muntanya i ara més actualment pel fet de ser diputada al Parlament. I al final aquesta és la meva casa, no? És el que jo he lluitat de jove per ser, que és ser bombera, i és una feina que em té, és una passió també, i estic molt a gust, la veritat. Ha sigut una bona tornada.
Són molt poques bomberes a Catalunya, tan poques com una mica més de mig centenar, crec que dintre tot el cos. De fet, penso que tenim un grup de WhatsApp fins i tot entre totes vosaltres, per tant entenc que us comuniqueu. Ser dona i entrar al cos de bombers era molt, molt complicat. Crec que ara heu canviat algunes coses perquè no ho sigui tant, perquè hi hagi més presència de dones també. Fan falta més dones al cos de bombers.
Sí, sí que és cert que és un cos on sempre hi ha hagut majoritàriament homes. De fet, no sé si som un 1% o una mica més d'un 1%. Per tant, a mi m'agradaria que aquest cos doncs, hi hagués més presència femenina. Per tant, jo el que a mi m'agradaria doncs, és fer un crit aquí i a totes aquelles noies que tinguin certa inquietud que res és impossible i que de dones en falten i que s'apuntin i que ho positin, no? I tant.
Per què ha costat tant que hi hagi dones al cos de bombers? Oposicions duríssimes a nivell físic. Per què ha costat tant que la dona tingui més presència al cos de bombers?
Doncs aquesta també és una pregunta que jo em faig, no? Perquè jo de ben petita ja ho tenia clar, que volia ser bombera. Sí que va costar uns anys perquè era complicat, però no tan sols per les dones, sinó també pels homes. L'oposició és difícil, però és difícil per tothom. Al final és posar-t'ho al cap, treballar, entrenar per les proves, tant els teòrics com els físics, i penso que... Bé, també ha passat en el món de l'esport, no? Fins ara, la gent que corria curses de muntanya majoritàriament eren homes, no? De dorsals femenins no arribàvem ni al 10%, i ara la cosa s'està normalitzant més. Al final és posar-hi ganes, saber que això existeix, i que la mateixa dona tingui la inquietud i la voluntat de fer-ho.
Bombera en una comarca com el Berguedà, amb una gran extensió de massa forestal. Tu, de fet, vas començar com a mosso d'esquadra al cos de muntanya, no? Per tant, la muntanya segueix sent el teu hàbitat, tot i que ara mateix, quan estàs com a bombera, no estàs corrent. Com és el teu dia a dia en una comarca com aquesta? Quina és la feina d'una bombera? Amb què us trobeu? Explica'ns una miqueta.
Sí, aquí és una feina molt diferent al que seria els bombers de Barcelona o de l'àrea metropolitana. Com bé has dit, hi ha molta massa forestal. L'estiu estem molt pendents d'aquests focs, d'aquest estiu que està siguent molt negre. Però vaja, no sé, ara venim, per exemple, de treure un gat del fons d'un pou, no? Que portava pobret més de 24 hores i l'hem anat a rescatar. Accidents de trànsit, malauradament, obertures de vivenda i la massa forestal que tant ens preocupa. No és un parc on hi hagi moltes sortides, però anem fent feinetes, una mica de tot, vaja.
Incendis, ho deies, estiu molt complicat, onades de calor una darrere l'altra, crisi climàtica, etc. Com hem d'explicar a la ciutadania que els bombers no ho podeu fer tot per aturar els focs? Vam tenir ara aquests incendis terribles al pont de Vilomara, amb cases afectades, cases cremades. No? Suposo que aquí també fa falta molta, molta pedagogia, com ho viu una bombera que està a primera línia.
Home, ho dic amb molta, molta preocupació, no? No només com a bombera, sinó com a ciutadana d'aquest país i com a persona en aquest món, perquè també estan cremant molts focs a l'altra banda del continent, Estats Units, fa poc a Yosemite. És un canvi climàtic que ens està passant factura i ens hi hem d'adaptar i conscienciar. Sí que és cert que aquests incendis que van haver-hi fa poc menys de 3 setmanes al Bages van ser provocats, però també les negligències estan a l'ordre del dia. Per tant, intentar entre tots posar-hi el nostre granet de sorra. El clima serà més difícil canviar-lo, però si entre tots ens conscienciem una mica, també hi ha d'haver-hi una part de tenim un país doncs, que més del 70% és massa forestal, intentar doncs, portar una bona gestió també és molt interessant perquè aquests incendis doncs, no ens arribin a la façana de casa. No? Una mica entre tots, treballa les persones, administracions i entre tots a veure si podem canviar aquest món que ens preocupa, la veritat.
I explicar a vegades també a la gent que determinades cases que estan a tocar de masses forestals seran de difícil defensa. El bomber a vegades haurà de, no es podrà exposar, no es podreu exposar a salvar determinades propietats. Això també ho haurem de començar a explicar.
Home, el bomber arriba fins on pot, no? Si arriba un moment que la seva vida perilla, doncs està clar que en molts moments el primer és el bomber que el que hi ha a darrere, però sí que és cert que hi ha d'haver-hi una feina, un treball, ja hem dit, no tan sols de les administracions, sinó del propietari, al final sentit comú, intentar tenir-ho tot una mica arregladet i que si malauradament arriba una gran catàstrofe, doncs que la prevenció al final és la millor eina moltes vegades per aturar un possible foc forestal. Però vaja, la feina dels bombers ha estat molt bona, s'ha intentat arribar a tot arreu i un foc on potencialment podia haver cremat moltes hectàrees ha fet molt de mal, sí que és cert, i la veritat és que l'àrea ha quedat molt afectada, però vaja, intentar donar el millor, com sempre, i a fer-ho el millor possible.
Et va tocar treballar-hi per proximitat? Et va tocar treballar en aquest foc?
Sí, no vaig ser-hi en el moment en què es va iniciar el foc, però sí que hi vaig passar 24 hores, no tan sols aquí a River Park, sinó a la zona de les Brocardes, que és una zona que em conec molt també, perquè jo soc de Manresa, i sí que ens van fer baixar i controlar una mica ja tota la part que havia quedat calcinada, amb aquest treball que també diem de prevenció i que el foc no vagi a més.
Ho deies ara, et vas criar a Manresa, ara aquí al Berguedà, segueixes corrent, eh? La Núria Piques, que segurament més coneix tothom, és la Núria Piques que guanya l'Ultra Trail de Montblanc, que ha estat no, una corredora de muntanya top i que ho segueix sent. Segueixes entrenant, com està la teva part aquesta més competitiva?
La veritat és que hi ha hagut una aturada molt important de gairebé 3 anys, que aviat es diu, però hi ha hagut una pandèmia entremig, el temps ha passat molt de pressa. Em van operar ara farà 2 anys d'un problema que porto arrossegant durant molt de temps, que és l'os estragal del peu esquerre, i la veritat és que m'ha costat molt tornar a córrer amb normalitat, però ara doncs, fa cosa de 4 o 5 mesos, vam dir o ara o mai, i estem adoptant una nova manera d'entrenar que ens està funcionant molt bé i en torno a tenir ganes. Potser veureu Núria Piques per una temporada més o no ho sé, el dia a dia. De moment estic corrent i estic gaudint de la muntanya, que això és el que al final compta, i el dorsal ja es veurà.
La teva duresa mental, jo crec que està fora de tot dubte, no? Genera molta, molta admiració, a mi almenys personalment, aquests atletes capaços de, com per exemple un cop ara ho repassava, 28 hores seguides corrent, a l'Ultra Trail de Montblanc, ja sabem la dificultat enorme que té, de desenes i desenes de quilòmetres. La clau és la duresa mental, i tu moltes vegades ho has explicat, allò ser mentalment dur com una pedra.
Sí, està clar que els primers quilòmetres es corren amb les cames, sempre ho dic, però la resta es fan amb el cap. Òbviament hi ha d'haver-hi un entrenament al darrere, hi ha d'haver-hi molta preparació, i no és una preparació de setmanes, sinó de mesos, inclús anys, no? Per afrontar una cursa de més de 100 quilòmetres de distància, però el cap hi juga un paper determinant, perquè arriba un moment en què pateixes, i pateixes molt. I això ho has de tenir molt clar que passarà, i a partir d'aquí intentar gestionar aquest patiment de la millor manera possible. Que no vol dir que aquest patiment hagi de ser insuportable, no? Sinó que al final diuen, els castellans diuen sarne con gusto no pica. A nosaltres ens agrada el que fem i ens agrada patir, perquè sabem que aquest patiment és momentani. Intentar gestionar això també és la gràcia, no? La gràcia de les ultratrails o la gràcia de la vida mateixa, que sempre hi ha pedres al camí i les hem d'intentar superar d'alguna manera o altra.
Aquesta duresa mental per aguantar curses, si la portes a la teva vida personal, també ajuda. Suposo que són vasos comunicants. Ara llegia fa un temps una entrevista a Edurne Passavant que deia a vegades sóc capaç de resistir coses que semblen impossibles de resistir a la muntanya, però a vegades a la vida real em costa, per exemple, ser feliç, deia ella. No, no sé si són vasos comunicants aquests entre la Núria Piques, corredora de muntanya, atleta, i la Núria Piques que viu, que és bombera, que té una família, que té dos fills, crec, no? I que té el seu dia a dia.
Sí, jo penso que sí. Al final tot recau en la capacitat d'adaptació. I jo sóc una persona que m'adapto molt a les circumstàncies, ja siguin bones o dolentes. I al final és trobar una mica el camí, la sortida, intentar trobar on és la llum, perquè sempre quan hi ha una esquerda en algun lloc o altre hi ha de passar la llum. I bueno, el que diu una mica l'Edurne Passavant, al final l'objectiu que tenim com a éssers humans és cercar aquesta felicitat i el que em dèiem, evidentment que hi ha moments de patiment, tothom els té, no hi ha ningú en aquest món que sigui feliç al 100% durant tots els minuts i segons de la vida, no? Per tant, és buscar l'equilibri i intentar jugar amb això. Sí, és que sembla una incongruència, no? Ostres, per què corres 160 quilòmetres? Si és que això et deixa rebentant, no? Per dins, dius ja, però mira, és un objectiu, és posar-me a prova i al final ens agrada i recau en la vida mateixa, i tant.
La Núria Piques avui l'hem trobat aquí amb els bombers, no? Treballant, de fet ens hem creuat que anaves damunt dels cotxes de bombers. És una persona amb una mirada molt viva, uns ulls blaus, sí. Intensos. Jo feia broma abans que fins i tot caminant sembla que estiguis corrent, perquè el teu cos està com molt activat. Una persona, jo entenc, molt vitalista. Repassava una entrevista al cotxe que et feien ara fa uns mesos, penso, i recordaves un episodi segurament dels més durs de la teva vida, que és la mort del teu pare. No? I a mi em va sorprendre amb l'enteresa que ho recordaves, amb la fortalesa que ho recordaves. I et volia parlar d'això. No? Durant molts anys ha estat un tema absolutament tabú, el tema del suïcidi, sí. I en canvi ara la societat jo crec que té ganes de parlar-ne, perquè de fet les mateixes víctimes, el que se'n diu els supervivents del suïcidi, reclamen que se'n parli. M'agradaria recordar una mica aquest passatge, com tu vas fer per sobreposar-te a la mort d'un pare, a més d'un pare deies a l'entrevista que va decidir no ser-hi, yeah. I com us ho veu fer amb la família per sortir endavant?
Doncs encara que sembli mentida, jo sempre m'he agafat en... Primera, els que quedem hem de fer pinya, ens hem d'estar units i ajudar-nos els uns amb els altres i intentar sortir d'aquest entrebanc, no? Però em va ajudar molt el fet de... Potser semblarà una bestiesa el que dic, però és una decisió que ell va prendre. No? Nosaltres venim a parar aquest món i ningú ens demana permís per ser-hi, i per què no podem decidir no ser-hi si les coses no ens agraden o no ens van bé? Aquesta va ser la meva visió. El meu pare va decidir doncs, que en aquest món ja se li havia acabat la seva missió o no era feliç, no ho sabem, no sabem el per què. I al final, doncs, és una decisió molt personal i és com apretar un botó i dir, escolta'm, ens trobarem en una altra banda. I moltes vegades m'ha ajudat més el fet de pensar que això, no? És una decisió. Moltes vegades la gent... et pots morir d'accident de trànsit per una enfermetat i jo considero que això, hòstia, és una putada, no? En canvi, el fet de dir, escolta'm, jo aquí no hi vull ser-hi més, llavors sí que si ens pensem a profunditzar més, potser sí que si ho haguéssim detectat, potser l'haguéssim ajudat, però no va ser el cas. I al final, escolta'm, la vida passa i és així, i ja està. Mirar endavant amb força, amb determinació i així va ser.
L'amor per la muntanya crec que en part venia d'ell. Recordo una entrevista on explicaves que ell marxava a escalar, que tu li demanaves poder-hi ser. Sí. No? Surt en part l'amor a la muntanya a partir del teu pare, del que vivies a casa, o ho portaves tan a dintre que va sortir de manera espontània?
Mira, jo penso que ho porto dintre, perquè jo tinc un germà que és 5 anys més gran que jo i li van ensenyar el mateix que a mi, però ell no ha tingut interès per anar a la muntanya. No? Per tant, sí que és interessant que t'ensenyin aquesta porta... però si un mateix no li surt de dins i no té interès, doncs aquesta porta no la passarà, no? Jo, és el que estic fent ara amb els meus fills, jo els estic ensenyant la muntanya, ells estan posant la poteta allà, de moment estan jugant a bàsquet, a futbol, però estem fent travesses a l'estiu, i han fet la Neto, la Maladeta, però tampoc els vull forçar a res, i penso que és així com funciona. Són molt joves, penso que ara han de fer esport en equip, m'està molt bé el que fan, però els ensenyo que això existeix i n'estic segura que quan siguin més grans m'ho agrairan, no? I aquesta és la manera. Ara, això neix d'un mateix, això ho tinc claríssim.
La Núria Piques té una altra faceta, també pública, has estat diputada al Parlament de Catalunya, t'has implicat políticament, el teu discurs polític sempre ha estat clar, t'has declarat una persona clarament independentista, les teves arribades a meta amb les estelades ja formen part també de la història d'aquest país. Per què decideixes implicar-te políticament? Si anem enrere, decideixes fer el pas, estar a la llista d'Esquerra Republicana i arriba un dia que, a més, et toca fer un pas encara més endavant i ser diputada al Parlament. Per què aquest decidir involucrar-se tant a nivell polític?
Pel que has dit, no. Soc una persona, com has dit, clarament independentista i en el seu moment se'm va... vaig tenir aquesta oportunitat. No, sincerament, no em pensava pas que pogués entrar al Parlament perquè estava molt enrere les llistes, però un seguit de fets que tots ja sabem va fer que aquesta llista anés corrent i en un moment determinat, quan jo estava al Marroc fent una cursa de mountain bike, em van trucar i em van dir, noia, et toca, no? M'ho vaig rumiar, certament, hagués pogut dir que no i que entrés darrere meu una altra persona, però era una oportunitat que se'm passava per davant, era curiositat, era saber com funcionava, un aprenentatge. Soc una persona que viu molt per etapes i vaig pensar, ostres, que xulo, no? I vaig acceptar. Vaig acceptar, però també t'he de dir que han sigut 2-3 anys de la meva vida bastant durs, ja no només per la ressaca de l'1 d'octubre, amb tota aquesta repressió que hi ha hagut al darrere, sinó que penso que no està anant pel camí que a mi m'agradaria i penso que ara mateix puc ser molt més útil fora del Parlament que no pas estar lluitant per una cosa que ara mateix no veig que vagi encarrilada amb la manera doncs, que jo penso que ha d'anar. I ja està, al final és això. Ho he viscut, he intentat donar tot el millor de mi en totes les facetes, no només amb la lluita per la independència, sinó en la millora del cos de bombers o Mossos o en el món de l'esport també, que s'està treballant i molt bé. Però vaja, jo ara mateix sóc molt feliç, torno a la muntanya, torno a córrer, estic aquí als bombers, que és la feina que tinc, i endavant.
Deies, jo ho faria o encarrilaria d'una manera diferent, si em permets entrar una mica en aquest aspecte, no? Com creus que s'hauria de fer per arribar a la independència, que és el que sempre has dit que és l'objectiu que hauria de tenir aquest país?
Ja, aquesta és la pregunta del millor, si ho sapigués, t'asseguro que ho faria. Ara mateix, tenint un estat al darrere i totes aquestes clavegueres que ens estan ofegant, és molt difícil. No ho sé, no, sincerament no et puc dir una resposta clara. El que sí que et podria dir és que el que hem de fer primerament és anar tots a la una, perquè han aconseguit el que han volgut, que nosaltres estiguem separats. I a mi em cau la cara de vergonya el que està passant ara mateix al Parlament. Per tant, no va amb mi això. Per tant, decideixo fer un pas enrere, al costat o com li diguis, i fins que no se solucioni aquesta unió no podrem arribar enlloc, no? Això és un treball en equip. Si l'equip mira cap a un cantó i l'altre cap a un altre, escolta'm, com va guanyar la Champions el Guardiola, no? Quan era una pinya, quan era un equip i s'ho creia. Ara mateix doncs penso que no podem, no anem gaire enlloc i és una pena. Han de passar uns anys perquè a veure si tots ens alineem una altra vegada, els interessos partidistes quedin una banda, i sobretot també lluitar contra aquest gran gegant que ens ofega, no? Que tenim una repressió molt gran. Ja ho sabem tots, és que no ho sé. Europa no ens ajuda, per tant, no ho sé. És complicat, però no cal perdre l'esperança, eh? L'esperança és l'últim que cal perdre. A mi els metges em van dir que no podria tornar a córrer mai més, m'ho han dit 2 vegades, i potser d'aquí 2 mesos hi ha una sorpresa. Per tant, en aquest país també poden passar moltes coses.
De fet, sempre has dit que et veus competint amb els colors del teu país, no? Amb els colors de Catalunya. Per tant, segueixes sense perdre l'esperança, eh? Tot i que van passant els anys.
Jo no sé si correré, no crec que pugui tornar a córrer com un país, però sí que m'agradaria que els meus fills almenys ho poguessin fer, i tant.
Ara que parlaves de la unitat i de l'equip, no? I m'imagino una persona com tu que està tan acostumada a treballar en equip, tot i que el teu esport moltes vegades ets tu mateixa contra el dolor, tu mateixa contra el defalliment. És el que t'ha sorprès més, el que t'ha indignat més, veure aquesta desunió dintre de l'independentisme? Ara et sentia explicar-ho i em dona la sensació que no ho devies entendre o et devia revelar molt, això.
Bé, a mi el que m'ha... és tota la repressió que hi ha hagut al darrere. No ens mirem tant a nosaltres, que sí, que hi ha desunió i m'emprenya molt això. Però tota aquesta repressió que hi ha hagut al darrere, de vegades ha fet que no sé, que perdéssim una mica també les armes i que al final acabéssim barallant-nos entre nosaltres, no? A mi el que em fot més són les injustícies, tota aquesta judicialització que hi ha hagut al darrere. Això és el que a mi em deixa més indefensa, perquè hi ha coses contra les que no podem lluitar, i això és el que m'emprenya més, no? I llavors et desarmen i... Però vaja... també és difícil lluitar contra la voluntat d'un poble, eh? I ara el poble està... Tot aquest suflé ha baixat i el que hauríem de fer és remuntar i creure'ns-ho. I el pas és aquest també, que dintre les institucions doncs anem tots a la una. Però vaja.
Políticament segueixes, per això, formant part d'Esquerra, eh? No has marxat? No,
jo no estic d'Esquerra, no sóc soci d'aquest partit. Jo vaig actuar com a independent, estava a la llista d'Esquerra Republicana sota el paraigua, però vaja, ara mateix doncs no. Estic més centrada en el meu projecte personal, continuo sent independentista i em trobaran pel que sigui, no només Esquerra, sinó amb els partits que s'ho creguin, però de moment doncs la meva lluita està al carrer.
La Núria Piques també és mare, no? Ets mare de dos nens.
Sí, tinc dos nens, el Roc i l'Ars, tenen uns anys, són bessons i estan estupendos, tu. Estan passant un estiu que els envejo, eh? Però jo ara estic aquí, ells avui estan a Menorca, imagina't.
Com ens hem d'imaginar la Núria Piques mare, no? En l'àmbit més íntim, com ets com a mare, no sé, com vius la maternitat, com l'has viscut?
Doncs com qualsevol altra persona o altra mare, doncs pujant els fills, intentant que siguin feliços, preocupant-se i no ho sé, intentar compaginar doncs aquesta vida també tan activa que porto, eh? No només com a mare, sinó com a bombera, com a atleta i ara aire lliure, que per cert que estan formant part dels rodatges d'aire lliure, per tant intentar passar tantes hores com pugui al seu costat, que de vegades costa també.
L'estiu t'agrada? T'agrada l'estiu? Com el vius, l'estiu? Perquè el dia lliure ens encanta treure el cap a l'estiu, veure com la gent viu l'estiu. T'agrada l'estiu? Com el vius? Què és el que més t'agrada de l'estiu?
Doncs et diré que no és l'època de l'any que més m'agrada. Jo sóc més de tardors, que és quan baixa tota aquesta moguda. Jo penso que a l'estiu hi ha molta gent a tot arreu, sobretot els que vivim a muntanya. Fa molta calor, no porto massa bé la calor, i m'agrada més la tardor, que és quan tot torna una mica a lloc, quan les temperatures baixen, quan hi ha més calma, i a més el meu cos rendeix molt més, no? I sóc més d'això, de primaveres, de tardors, l'hivern també m'agrada. L'estiu és una mica remogut, costa de gestionar.
No et veurem a la platja, per exemple? No ets dona de platja?
No em veureu gaire. A la platja hi vaig estar la setmana passada amb el Triquell, gravant el Golf de Roses per aire lliure, precisament, però no m'agrada gaire la platja. Soc més de muntanya, soc més de terra endins.
Deies ara que la teva lesió sembla que ara va per bon camí. Uh-huh. Escoltava una entrevista teva on deies que havies après a conviure amb aquest dolor, a entendre que el dolor no t'impedia córrer. I a mi això em posava gairebé la pell de gallina, perquè quan un té dolor, moltes vegades l'instint que tens és d'aturar-te,
sí.
Però tu, en canvi, lluites contra aquest dolor, aquest peu, aquesta lesió que fa tants anys que vas patir.
Jo m'he aturat per dolor, ara porto 3 anys aturada per dolor, i al final no em creia que pogués tornar a córrer. Però va haver-hi un metge, el Xavi Gasol de Manresa, que em va dir: tu has de córrer cada dia, i mínim mitja hora. Jo és que li deia: Xavi, és que em fa molt mal el peu, jo, escolta'm, jo ja no vull córrer amb dolor, és que no tinc ganes. Ja, diu, però és que si no podràs tornar a córrer mai més, Núria, i la vida et vol corredora. I li vaig fer cas, li vaig donar una oportunitat, vaig començar a córrer el mes de febrer, corríem 10-12 minuts, tornava a casa amb el cap cot, i ara mateix ja estic fent més de 4 hores, no? I tenia raó, tu. Els metges de vegades tenen raó, eh? Estic corrent, tinc un punt de dolor, però és el dolor que tenia el 2017. Per tant, no m'impedeix córrer aquest punt de dolor.
Què és el que t'ha donat l'esport perquè sempre el vulguis tenir present a la teva vida? Perquè hem parlat de la faceta de corredora de muntanya, però també has fet escalada, t'agrada molt la bicicleta, has fet Titan Desert...
Home, sí.
L'esport entenc que és una mica la teva vida,
és
eh? També.
És la meva flama, és la flama que em fa mantenir encesa. Segurament no podria viure a gust o sent feliç sense moure'm. Nosaltres els humans ens estem fets per moure'ns, el nostre instint és aquest instint de fer coses, no? Em costa molt veure la gent que porta aquesta vida tan sedentària perquè nosaltres estem construïts per els principis doncs, per caçar, per sobreviure i jo soc una mica així, no? Moure'm, fer esport i al final és el meu modus vivendi i és com soc feliç.
Entenc que aquest agost de vacances res?
No, sí, mira, ja marxem amunt, avui és la meva última guàrdia, agafo vacances fins a finals d'agost i me'n vaig cap a la zona de Courmayeur, Chamonix, a sentir una mica més la muntanya, a córrer, a fer bicicleta i també buscar una mica aquesta calma, no? A les tardes.
Tu ets una dona que aprecia la calma, eh? Em dóna la sensació, abans deia que et veig superactiva, però també dóna la sensació que deus voler preservar molt aquest espai teu, la calma, la muntanya, segurament que aquí és on et sents més feliç.
Em sento incòmode amb multituds, amb molta gent al voltant. I de vegades em preocupa, no? Perquè vulguis que no, de vegades t'hi trobes. I intento fugir de la massificació, de la gent, i soc més animal així d'estar en solitud. Tot i que m'agrada estar en companyia, també, és bastant, de vegades és una contradicció, però que tampoc hi hagi moltes interferències, eh? I tant.
Per què decideixes aquesta aventura de tele? T'agrada la tele? T'agrada comunicar? Ets una dona que t'agrada comunicar?
Sí.
Com sorgeix aquesta aventura televisiva, que ja és segona temporada? No?
Aquí em ve a buscar el Toni Real l'any 2017. L'any 2017 ja fem la primera temporada d'Aire Lliure, i llavors comencem a gravar una segona, però el fet d'entrar al Parlament de Catalunya, a mi se'm diu que no puc continuar gravant un programa de TV3, i és lògic, no? Perquè l'Arrimadas m'hagués demanat un programa de cuina, també. I al final vaig haver de fer un pas al costat i va ser la Judit Mascó qui va fer la segona i la tercera temporada d'Aire Lliure. I ara que vaig deixar el Parlament, doncs m'han recuperat i ja hem gravat la quarta, hem fet 5 programes, hem viatjat per tot Catalunya amb uns personatges meravellosos que s'han adaptat i molt a les exigències que els he posat al davant, perquè s'ho han passat putes, parlant malament. Veureu la Laia Sanz, tota una campiona del Dakar, patir de valent, però bé, al final em recompensa i molt agraïda. I bé, a mi m'agrada comunicar, m'agrada fer apologia de l'esport, i és un programa que ens mostra el nostre país, que és un país meravellós per fer qualsevol tipus d'esport, amb gent meravellosa, amb campiones i campions i músics i gent de tot arreu i de totes mides i de tots caràcters, i la veritat és que ha anat molt bé i molt contenta, i esperem que hi hagi una propera temporada, està clar.
El Triquell no l'acabo de veure fent esport. És esportista, en Triquell?
Mira, d'esport potser no en vam fer gaire, però de adrenalina en vam viure i molta, perquè has de veure l'últim capítol, eh? Has de veure el 5è capítol perquè realment el poso a prova, perquè patireu.
Pots avançar com? Encara que sigui una petita pista?
Mira, no et diré de quin esport es tracta, però pensa amunt, en alçada.
En alçada i patint. Núria Piques, sí. Moltes gràcies, molt bon estiu i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, molt agraïda.